Cugat Mèdia. Notícies.
La quarta edició de la Transgallinès, cursa ciclista solidària, organitzada per Oxfam Intermón i la Unió Ciclista Sant Cugat, ha recaptat més de 4.500 euros que es destinaran a garantir l'accés d'aigua potable i segura a més de 3.000 persones. Les zones vulnerables d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina seran les principals beneficiades a través de la rehabilitació de pous d'aigua. 16 equips han participat en la cursa, que donava l'opció de completar el recorregut de Travel o BTT, completant 50 o 100 quilòmetres per la Serra dels Galliners. La cursa ha combinat l'asfalt i la muntanya en una ruta amb sortida i arribada a la Rambla del Celler. La gran majoria de les entitats que conformen la taula de la gent gran reclamen que l'Ajuntament faci el col·lectiu partícip de les decisions importants que els afecten. En un manifest llegit aquest diumenge, aprofitant el primer acte de la Setmana de la Gent Gran, han exigit que se'ls tingui en compte en temes com la posada en marxa de la nova residència i l'elaboració del pla de millores de voreres. Aquest és un fragment de la lectura del manifest.
Que se'ls tingui en compte a l'hora de prendre decisions importants, com ara, per exemple, la posada en marxa de la nova residència o l'aprovació d'un programa de millora de les voreres que no s'eternitzi fins a l'any 2032. Que el Consell de la Gent Gran sigui un òrgan eficaç. Que hi hagi noves promocions urgents d'habitatges socials.
Més temes. El rock santcugatenc ha viscut aquest dissabte al Parc de Can Bernet el seu gran dia amb l'estrena del festival STC Rock Kilòmetre Zero. Els amants d'aquest estil musical han gaudit d'un cartell que ha reivindicat el gènere a la ciutat amb grups com Homes del Cap Dret, Core, Reultimàtum, Golconda i Apuntador. Sant Cugat ha celebrat aquest diumenge el 49è aplec de la Sardana. Ha estat una trobada participada per desenes de persones, moltes d'elles vingudes d'altres municipis. Elvira Anglès és la presidenta de l'entitat sardanista.
Mira, han vingut gent de molts llocs de Catalunya, de Puig-reig, de Bellpuig, de Cerdanyola del Vallès, de Rubí, de Sabadell, de Terrassa. Té molt de ressò el nostre aplec.
I en clau esportiva, el júnior ha confirmat aquest diumenge que està en un moment dolç després de remuntar de forma contundent contra el Sanse Complutense per 4-1. Els blau i negres han consolidat el lideratge de la Lliga MGS afirmant 3 victòries en 3 jornades que van de campionat. Proper rival, 13 d'octubre, a casa contra el Club de Campo. Més informació a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Tres minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dilluns. Estrenem una nova setmana i ara arriba el moment de parlar de la llengua. Parlarem del català i ho farem amb qui millor que amb la responsable del Servei Local de Català, la Mar Oñate. Mar, què tal? Bon dia.
Hola, Carme, bon dia. Quina presentació. Jo no sé pas si sóc amb qui millor es pot parlar de llengua, però bé, t'agraeixo la invitació i ho faré amb moltes ganes, això sí, perquè la veritat em fa molta il·lusió retrobar-vos aquí tots plegats a Cugat Mèdia, especialment amb tu, Carme.
Igualment.
Fa anys que ens coneixem, gràcies. I de fet és que ho trobava molt a faltar. Trobava molt a faltar venir a la ràdio, però bé, ens hem d'organitzar els recursos humans al Servei Local de Català de Sant Cugat del Vallès i bé, ens hem d'anar combinant i hem de donar pas a altres persones i assumir altres tasques. No sé, el que passa, jo et diria que no et facis il·lusions tampoc de tenir-me
aquí.
No, tota la resta del curs. Jo només he vingut avui a presentar-vos la temporada.
Et faran el relleu, doncs.
Sí, Exactament, ho tindrem tot controladet. Ja em coneixes, que m'agrada molt. Sí, ho sento, sí. Mira.
No, no, que està bé, que està bé.
En tot cas, ara us ho explicaré tot ben detallat, però, mira, jo et volia demanar un favor abans de començar. Que és, no sé si em donaríeu pas el gust de sentir la sintonia de l'anell al dit.
Per suposat.
Quin bon rotllo que em dóna. Com m'agrada aquesta sintonia, Carme. Moltes gràcies.
Això el tècnic, que és l'encarregat de punxar.
Moltes gràcies també al tècnic de so. Bé, jo el que us deia és que els protagonistes d'enguany no serem els tècnics de normalització lingüística com fins ara, sinó que ho seran els alumnes dels cursos de català per adults. I això per què, et preguntes?
Vinga.
Doncs mira, fàcil. Fa uns mesos es van publicar els resultats d'un estudi que van arribar a una conclusió que en realitat és força evident, però mira, per molt òbvia que sigui o que ens pugui semblar ara, calia contrastar-la, estudiar-ho, corroborar tot el que nosaltres ja intuïem. I és el següent. Que l'aprenentatge, i més important encara, l'ús normal, normal en el sentit d'habitual del català, que és el nostre objectiu últim al consorci, ja ho saps, està altament vinculat a la possibilitat que l'alumne pugui practicar aquesta llengua. És a dir, cal crear un espai d'ús real, un context en què la pràctica del català sigui usual.
I aquí tenim un bon espai,
aquí ho tenim, però te m'estàs avançant. Per exemple,
a veure.
I és que porto el meu guió, ja em coneixes. A Sant Cugat tenim un seguit d'entitats en què el català, doncs, és la llengua habitual, és la llengua que utilitzen els seus integrants per comunicar-se, interactuar. Són entitats que no és que hagin estat pensades expressament per fomentar o facilitar l'ús de la llengua, sinó que d'una manera natural i espontània, doncs, creant un marc ideal que, mira, els alumnes que estudien català tenen aquests espais que, a més, són molt diversos. Així tenim, per exemple, els castellers. Els castellers fan assajos oberts, i t'ho imagines, no? En un assaig de castellers, els nostres aprenents de llengua troben un espai per utilitzar el català com a instrument de comunicació i no només com a objecte d'estudi. És a dir, tu a l'aula, doncs, de qualsevol escola d'idiomes, no? Doncs aprens una llengua a l'aula. Però, clar, què és el que passa més enllà de l'aula? Doncs que...
Sí. La vida.
Exacte, la vida. I llavors és el moment ideal per utilitzar-la, no? Què més? La colla sardanista.
També.
Et faries creus de l'èxit que té.
Sí?
Aquesta proposta, sí, entre els alumnes és maquíssim, la veritat, eh? I, bueno, jo és que cada cop estic més convençuda que tot aprenentatge acompanyat de moviments i de música, doncs s'integra molt millor, no? S'assimila d'una manera lúdica i gairebé inconscient. Si t'ho imagina't, que estàs amb un assaig d'una colla sardanista, no? I et fan comptar passos cap a la dreta, ara cap a l'esquerra, ara mans en l'aire, estàs pendent de les accions i d'una manera natural integres el vocabulari, tipus amunt, som-hi, puntetes, no? Paraules aquestes,
Rullana.
No?
Rullana.
Clar, exacte. Ja veig que tinc...
Bosses, bolsos...
Correcte, sí.
Companys, vinga, tot.
Som-hi, no? Bé, això em fa recordar també algun taller de ioga, ara que feies aquestes bromes, Carme, que hem fet a les aules. Sí, tallers de ioga, sí, tal qual, una aula de català. Agafes un monitor que en sàpiga i voluntàriament ens ha vingut en alguna ocasió a l'aula. I clar, mira, treballes a les parts del cos. No? Doncs ara deixa-ho anar els braços,
que bé.
Ara les cames mig flexionades, etc. Els verbs instructius, no? Els imperatius, no? Doncs respireu, tanqueu, no? Doncs són tot d'activitats que de manera així molt, molt lúdica, molt amena,
molt fàcil,
molt distesa.
Així.
Oi que sí?
Sí.
I la llengua
sí,
la vas incorporant. Perquè no pares l'atenció en l'aprenentatge de la llengua, sinó que tu focalitzes l'atenció doncs, en aquesta activitat que vas fent.
Trobo que és una molt bona idea.
Jo, per exemple, sempre penso que tinc ganes de fer algun taller de cuina.
Ai, jo m'hi apunto.
Oi que sí? A veure si en fem un de panellets. Fa uns anys que treballo aquí al servei i encara no n'he fet cap.
No?
Tu creus? No
a l'escola? Mira, a l'escola els peques em fan, eh?
Sí, bé, jo aquests panellets... Sí, me'ls miro a la distància.
Home, si te'ls porta el fill o la filla...
Sí, clar, quin remei.
Sí.
Jo què sé, de tot, imagina't, una una classe de body pump, no? D'aquestes coses, ara que jo no entenc ni la terminologia aquesta, però bé, jo m'hi esforço, eh? Bé, en tot cas, tu ja veies on jo volia anar a parar, que és que aquí a la ràdio...
Has arribat.
Ah, ja hi arribo, eh? Tot el seu camí. Ens oferiu molt amablement un espai ideal perquè els alumnes es posin a prova. Jo trobo que és un repte engrescador que els permet practicar la llengua tant mentre preparen el guió, que el preparen a l'aula, com amb el suport del professorat, evidentment, com quan arriben aquí i els ateneu, no? La porta d'entrada, els ateneu en català, ells poden practicar...
I arriben i saluden.
Sí, exacte.
Bon dia.
Exacte,
bon dia.
I reben una resposta, una pregunta, i vens de part d'aquí, què vens a fer, coses aquestes, no? Aquesta interacció en català tan natural i tan necessària, no? I que ells a vegades no tenen l'oportunitat de posar en pràctica, perquè en el seu entorn, pels motius que sigui, doncs no tenen aquest hàbit, no? Llavors, els protagonistes, com et deia, de la nova temporada, de l'Anell al Dit, que aquest és el títol que ja tenim de fa anys per la nostra secció, tornen a ser els alumnes. Tindrem alumnes de suficiència, del nivell C1, però també alumnes de nivell intermedi, que és el nivell B2, que es preparen per treure el certificat del B2, i del nivell elemental, també, eh? Final de curs, jo crec que aquests ja s'hi atreviran bé, que són els que es preparen per treure el certificat del nivell B1. D'acord? No sé si te'n recordes la nomenclatura aquesta, que bé, requereix un petit esforç, però jo saps que estic disposada sempre a aclarir tots els dubtes que tingueu sobre nomenclatura, certificats i cursos.
Mira, ara que estem parlant d'alumnes i ara que parlem d'aquest espai, en concret, l'espai de ràdio, t'he de donar una molt bona notícia.
A veure.
I és que en aquest programa ja vam rebre dues... alumnes, no sé si continuen, no sé si són alumnes o exalumnes, que van venir a fer una secció i les dues parlaven català.
Que bé,
van fer un exercici realment digne d'admirar l'esforç que els hi suposava per elles.
Totalment, sí.
Està pensant una resposta en una entrevista que es feia... una li feia a l'altra.
Correcte, sí.
Però molt bé, molt bé.
I, de fet, si no recordo malament, heu tingut alguna proposta també d'algun alumne que s'engega a portar el seu propi programa, oi? La Liz Daimi, recordo malament.
Sí, Liz Daimi. Sí. Col·labora amb el Faves Comptades.
Que
precisament
bé.
Feia referència a la Liz Daimi.
Ja veus.
Sí.
És fantàstic, al final som una gran família, tots plegats. I bé, en tot cas, doncs, el que us comentava, no? Tots aquests alumnes tindran, tot i que jo sé que al principi s'espantaran una mica perquè encara no els ho hem dit, que hauran de venir aquí a la ràdio, però...
Tu els dius que és com el ioga.
Exacte, sí.
Vull dir que ho han de fer relaxats.
Bé, és una actuació que segueix la mateixa tècnica que fem amb les pràctiques lingüístiques d'establiments col·laboradors. No, jo no sé si saps de què et parlo quan parlo d'establiments col·laboradors.
No, exactament.
T'ho explico.
Digues.
Mira, nosaltres tenim des del Servei Local de Català de Sant Cugat, tenim pactats una sèrie de comerços de la ciutat on ens assegurem que atendran la clientela en català. És a dir, nosaltres, i quan dic nosaltres no és un eufemisme, som tant l'Albert Masià, que ja el coneixes, com el Josep Asamà, que també ha estat col·laborador, la Dolors Portet, la Lídia Ponsatí, que es gestiona voluntariat per la llengua, jo mateixa, i fins i tot un estudiant en pràctiques que va venir el primer semestre d'aquest any. Hem estat visitant establiments aquí a Sant Cugat, hem anat allà, porta a porta, i els hem fet diferents propostes. Què ens hem trobat? Ens hem trobat de tot. Ens hem trobat establiments aquí a la ciutat que si no tenien la informació en català, doncs els hem animat a complir la llei, perquè hi ha una llei que t'obliga a tenir la retolació, tant la que és fixa com la que és així puntual, que ha de ser en català. I que nosaltres els ajudàvem gratuïtament amb assessorament lingüístic. Els fem la revisió de la carta, de la retolació, els diem com s'escriuen les coses en català, quins recursos tenen, etc. Si ens trobàvem que els treballadors doncs, ja ho tenien tot en català, però tenien dificultats a l'hora de parlar-lo i els horaris de la feina no els eren compatibles amb els nostres cursos que fem a la Casa de Cultura, a la segona planta, que ja parlarem si tenim temps dels cursos que oferim i que si hi ha places, no hi ha places, si són cars o no són cars, que hi ha hagut molt de rebombori últimament a la premsa i s'han d'aclarir algunes cosetes, doncs amb aquests els oferim fer unes sessions mínimes perquè siguin capaços de donar una mínima conversa en català, no? I va un professor, va a l'establiment i els fa unes sessions, també gratuït, No em facis aquesta cara, no, fem això no, també.
Com han canviat els temps? Poso aquesta cara perquè com han canviat els temps? És que al final és cert allò de Mahoma a la muntanya i si no, a l'inrevés.
I busquem la fórmula. Tu ja ho saps que sempre de tothom que em ve a veure dic, ja trobarem una fórmula per veure de donar resposta a les diferents situacions a cadascú. I finalment, si ens trobem que són establiments que ja ho tenen tot en català, que parlen català habitualment i que tenen un 10 pel que fa a l'ús de la llengua, doncs llavors els oferim a fer-se, el que et deia, establiments col·laboradors fent una adhesió al programa de voluntariat per la llengua. Llavors són establiments que ens asseguren que quan vingui una persona que intenti parlar català, doncs l'atendran en català i li contestaran en català. No faran allò de canviar de llengua per fer-li més fàcil, perquè justament el que volen els nostres alumnes és que...
Superar aquesta barrera, no?
Correcte, tenir oportunitat de pràctica la llengua. Uh-huh. Llavors els fem difusió com a punts de trobada, etc. No sé si m'estic enrotllant gaire, veig que mires el rellotge.
Sí, perquè tenim, sí? Ens queden 5 minutets, que 5
no
minutets...
No pot ser,
5 sí,
minuts.
Donen per bastant,
però... Ah, no ens ho conscien, perdoneu.
Però clar, és que ens agrada explicar les coses amb tants ets i uts, no?
Val. Doncs tiro milles.
Vinga.
A veure, una de les seccions que mantindrem en la nostra secció de la Neia al dit és la de Sabies que... Recordes aquesta sintonia?
Sabies que... Què hem de saber?
Doncs bé, ja saps que a nosaltres ens agraden molt les anècdotes, que els éssers humans, jo crec que les dades és allò que hi tenim com una petita obsessió. Només hi ha un petit problema, que és que sovint ens oblidem d'aquestes coses tan anecdòtiques que dius, ah, mira, en el proper sopar amb amics l'explicaré i arriba el sopar i ja no te'n recordes.
Yeah.
Però afortunadament tenim actualment molts recursos avui en dia, com és a Spotify. A l'Spotify tenim els nostres podcasts, gràcies a vosaltres, penjats allà, in eternum, almenys a moment.
Per revisar i recuperar.
Uh-huh. I jo, doncs, anant buscant i rebuscant i trobant i distraient-me una bona estoneta el diumenge a la tarda, he trobat aquesta perleta.
El català és la llengua romànica amb més paraules d'una sola síl·laba?
Precisament. Al voltant de 1.200 paraules catalanes tenen una sola síl·laba. A tall de mostra tenim les diferents parts del cos humà. Cap, front, pèl, ull, nas, dent, coll, pit, braç, mà, dit, peu, cul...
Sí, és del tot cert. Un munt de mots dits d'un sol cop. Més de 1.000. Són molts mots breus, purs, nets, clars, pareixats, curts o llargs, amb tons alts o greus. Es pot dir que fan un bon rol dins el món dels mots breus. Els puc dir d'un en un, de dos en dos o de tres en tres, de dalt a baix, de cap a peus i fins a la fi. Au!
Què et sembla, has vist?
Quin exercici.
Sí, ens ho vam passar teta. Això ho vam gravar l'Albert Masé allò mateixa, després el Josep Basamà li va acabar de donar forma amb aquesta última arengada i va ser fantàstic. Ja coneixeu el poema de Pere IV, no? De la tirallonga de monosíl·labs? Us el recomano. Una altra secció.
Sentim-la.
Sí, correctament. Ja et deia jo abans que si la música ens acompanya, ara, tot ens ho fa molt més fàcil. Al canal de CPNL de Spotify trobeu diferents llistes, CPNL, Consorci per la Normalització Lingüística, perdona que ja ho dic tan ràpid que a mi els oients diuen, i ara de què parla la Mar? Trobeu diferents llistes, com aquesta que sentiu, que forma part d'una llista que està pensada per, bé, per fer esport. En diem, sí, per fer suar la cansalada, en diem.
Està bé, està ben trobat.
Sí, jo penso que trenca motllos, a veure què en penseu.
A la vora via, pasito pa'lante com la Maria, esperant el teu tren jo m'hi floriria. És tan fàcil tirar-me la mala vida, és més fàcil tirar-me la bona vida, és més fàcil tirar-me la bona vida, és més fàcil tirar-me la bona vida. Pasito pa'lante com la Maria. Puja! Pots forrar una muntanya.
Què et sembla aquest ús de la llengua? Va barrejant l'anglès,
sí,
el català...
Està molt de moda.
Està molt de moda.
Els grups catalans fan
jo
aquestes barreges.
Jo crec que ens hem de ser cada cop més flexibles, no? I bueno, acceptar que hi ha diferents maneres
que
no
té per què anar en detriment, no?
Correcte, sí. De totes maneres, jo sé que n'hi ha uns quants de lletra ferits entre els nostres oients i per això conservem també una altra secció, que és aquesta que sentireu ara.
Posa't a prova.
Correcte. El Posa't a prova és una adaptació d'un qüestionari que enviem un cop al mes als treballadors de l'Ajuntament, des del Servei Local de Català de Sant Cugat. Sí, que els fem preguntes així, molt ràpides, de... són 5 preguntes al mes. Per exemple, una pregunta que podríem plantejar aquí a la ràdio, justament, és podcast, com s'escriu en català, és a dir, va amb accent, va sense accent, s'ha de dir arxiu podcast, s'ha de dir podcast... Doncs bé, la resposta correcta, que tu segur sí que ja la saps, Carme, seria amb accent obert a la O. Exacte, ja està catalanitzat.
I la
podcast. La O oberta.
Correcte.
I la de cas, doncs, una neutra. Més seccions.
L'hora del lector.
Bé, a l'hora del lector, doncs, tindrem recomanacions literàries, bé sigui novel·la o bé sigui algun altre gènere. Jo, que sóc barcelonina, del barri gòtic, i m'encanta la mitjana, i diuen que tinc un puntet de bruix, però no entrarem en detalls. Us recomano un llibre que, bé, és de lectura força assequible, que es diu La metgessa de Barcelona, del mateix autor, el David Martí, de Les bruixes d'Arnes. D'acord? Ja no entro en més detalls. Si voleu més informació, busqueu aquest llibre a les biblioteques. Per cert, avui Sant Jeroni, dia dels traductors i també dels biblistes. Vull dir, regaleu-vos un llibre avui. Següent secció, va, que ja acabem.
No t'equivoquis.
Aquesta jo crec que és una de les seccions amb més èxit. I és
sí,
que,
una de
sí,
les preferides.
Carme,
de...
És que ens agrada molt corregir-nos i discutir sobre llengua, no trobes?
Va, va d'això.
Jo, sí, es tracta de buscar, doncs, això, paraules que són correctes o incorrectes. També us recomano que rescateu a l'Spotify, doncs, algun podcast d'aquests que tenim ja fets amb els alumnes de l'any anterior. Conduïts per professorat. Aquest any vindran sols, sense els professors. Ja fem un pas endavant en aquest sentit i jo crec que us valdrà la pena. Llavors, ja per acabar, Carme...
Ja t'acomiades.
Home, sí. Jo m'hi estaria tot el matí, ja ho saps. Us comento, doncs, les properes activitats que tenim així previstes al Servei Local de Català. Ara, el 15 d'octubre, farem una presentació de dades Ofercat. Ofercat és un estudi que analitza, doncs, justament una cosa similar a la que et comentava fa una estona, que és quina és l'oferta de llengua catalana en els establiments de la ciutat. Es van fer uns estudis ja fa un anyet gairebé i es presenten els resultats i un pla d'actuacions en aquesta línia, per saber realment quina és la llengua d'atenció a la clientela, etc. També farem la inauguració de cursos el dia 24 amb un taller d'Scrabble, amb un taller així, un tauler gegant, i bé, i també recordar-vos que la gent que s'ha quedat sense plaça del nivell C2, que és un nivell molt demanat últimament, tenen una nova oportunitat a partir del gener, que hi haurà nous cursos, i si no també, doncs, escoles oficials o altres serveis lingüístics d'universitats.
Molt bé, doncs amb això tanquem la paradeta per avui. I tu t'acomiades? Vindràs a final de curs?
Vindré a fer alguna visiteta, ja ho saps que sí, jo encantada sempre.
De tant en tant.
Sí.
Doncs bé, una temporada més tindrem l'anell al dit amb la participació dels alumnes dels cursos de català. Mar Oñate, moltíssimes gràcies per
la
visita.
Gràcies, Carme.
Que vagi molt bé.
Bon dia.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana, a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
Segur que molts de vosaltres, si us heu creuat pel carrer amb el nostre convidat, el reconeixereu. L'haureu vist patrullant pels carrers de la ciutat els darrers anys, ja que ha estat el cap de la policia comunitària de la comissaria de Sant Cugat. Fa 2 anys i mig que ha penjat l'uniforme i gaudeix de la ciutat d'una altra manera. Entre d'altres, fa d'avi i juga al golf, que assegura que és la seva teràpia. Joan Ferri, molt bon dia i ben tornat.
Molt bon dia.
Podríem dir que ets de Sant Cugat de tota la vida, tot i que fins als 14 anys vas viure entre Sant Cugat i Barcelona. Com és que alternaves aquestes dues ciutats?
Sí, estava a cavall entre Mirassol i el barri de Sants de Barcelona per la feina dels pares, l'estudi meus i de la meva germana, l'esport, i en aquell temps sortia més a compte un pis de lloguer, de renta antiga, que no pas pujar i baixar 4 persones cada dia amb el temps que s'havia de dedicar per fer-ho.
I més enllà del vincle habitacional i posteriorment laboral, has participat en entitats de la ciutat. Vas estar a la famosa banda de la Creu Roja de Valldoreix. Com va ser que et vas vincular?
Sí, en aquell temps doncs, hi havia pocs llocs on reunir-se el jovent i tenia amics que ja hi estaven. Llavors el tema del voluntariat a la Creu Roja em va cridar molt l'atenció. Lo de la banda va ser una cosa a part, no? Que també hi era, però el que fèiem era el servei de voluntariat amb l'ambulància d'allà a Valldoreix, els caps de setmana fèiem guàrdies, fèiem altres activitats, però era servir doncs, el tema de la sanitat, que actualment ho cobreixen altres serveis.
Mm-hmm. De fet, el servei militar també el vas fer a la Creu Roja, en aquest cas a Sant Cugat?
Sí, em va anar molt bé, perquè en aquell temps on pensa ja treballes i per no perdre doncs, el tema laboral em vaig presentar voluntari per fer el servei militar a la Creu Roja i amb la sort de poder estar dels 20 mesos, 18, aquí a la ciutat, a Sant Cugat.
Mm-hmm. Clar, en aquesta època tu ets un jovenet, no?
Encara ho soc.
Bueno, sí, és veritat. Vaja, ara m'he colat. Però, clar, un es fa adult, toca treballar, toca assumir, diguem, responsabilitats. Molts coneixem la teva faceta de policia, com dèiem al principi, però abans d'entrar al cos tu havies treballat de serraller.
Sí, uns quants anys a Badalona vaig ser emprenedor i vaig tenir doncs, el fet de ser muntar una serralleria en el tema de, sobretot de seguretat, reixes i altres elements de seguretat per la llar.
Quants anys vas estar?
4 anys d'autònom, allà, sí.
Uh-huh. La crisi del 84 et fa buscar noves oportunitats laborals i decideixes que vols opositar al cos de Mossos d'Esquadra.
Sí, no tenia informació, però vaig conèixer un que s'hi presentava, em va animar, i tu ho has dit, no? La crisi fa que et busquis les garrofes i no tenia vocació. Tan sols que em vaig interessar, vaig preparar una mica l'oposició i vaig tenir la sort d'entrar a formar part d'aquest cos.
El teu company també hi va entrar?
Era un conegut que vivia a Rubí i no ho sé. Crec que va entrar, però a la Guàrdia Urbana. perquè tots dos ens vam presentar a la Guàrdia Urbana, vam aprovar tots dos, però jo vaig el mateix any presentar l'any 85 al cos de Mossos d'Esquadra i vaig optar per Mosso.
Mm. Tu ets la primera generació de policies de la teva família o hi ha...
El primer.
No hi havia tradició familiar?
No, tot i que em consta que el pare de la meva mare havia fet alguna coseta, però no ho tinc ben clar.
I la vocació, si no la tenies, com comentaves abans, es va adquirint?
Sí, la vocació la vas adquirint, però quan em vaig presentar jo ja tenia unes taules ben creades amb el voluntariat de la Creu Roja i això doncs, em feia veure la part doncs, de servir al ciutadà doncs, de diferent manera.
Mm-hmm. El 85 entres als Mossos d'Esquadra, formes part de la segona promoció del cos. Com ha canviat la policia catalana en aquests gairebé 40 anys?
Radicalment. Ha fet un canvi molt fort. Nosaltres, perquè et facis una idea, quan vàrem entrar, a mi em van destinar a Girona, on vaig estar els primers 9 anys, i no arribàvem a 25 persones per fer tota la província. I llavors la gran demà, van estar 4 anys que no va haver cap promoció, va sortir la tercera promoció doncs, en el, crec que el 89-90, i això doncs, va fer doncs, que els pocs que hi érem féssim de tot i agaféssim molta experiència.
Clar, és el que té. Ser dels primers, eh?
Sí, sí, tirar del carro del començament va ser difícil, però molt ben rebuts per la ciutadania.
I com vas viure aquesta destinació, aquests 9 anys a Girona?
Quan vaig arribar ja ho vaig veure... que hi havia una dita que era Girona m'enamora i això ens va passar, no? Que ens va enamorar. Aquells anys els vaig viure doncs, vaig tenir la sort de fer de tot, com he dit, doncs, des del patrullatge rural, el patrullatge de seguretat ciutadana, la recepció de denúncies, l'oficina d'atestats, a l'època d'hivern doncs, pujar a les pistes d'esquí on feia falta doncs, agents de policia pel tema doncs, de l'afluència de gent. També en les èpoques d'estiu hi havia moltes poblacions que multiplicaven per 5, per 10 algunes, la població anual i anàvem a fer reforç de policies locals i allò doncs, va ser una experiència de la qual encara recordo tota la part positiva. Fins i tot avui en dia tinc, amb els que ens hem jubilat d'aquella època de Girona, tinc contacte.
Ah, sí? Us trobeu?
Sí, fem sortides, tenim un grup de WhatsApp que és fabulós per quedar i fem algunes cosetes, clar.
Ha estat fàcil ser mosso, sobretot al principi, i sobretot per la conciliació amb la vida familiar?
No. Aviam, al principi era molt més difícil que no pas ara. Al principi, doncs, fem moltes hores, havíem de cobrir molts serveis, hi havia molta demanda. I això provocava doncs, que, a part de que tampoc teníem els... havíem més obligacions que drets, per dir-ho d'una altra manera. I si això també ho feies que en aquella època molts de nosaltres doncs, volia continuar fent estudis, doncs la vida familiar, que era lo prioritari, de vegades costava molt de portar-la a terme.
L'esport també ha format part de la teva vida. De fet, el Joan és una caixa de sorpreses. Un cul inquiet, podríem dir, perquè també has practicat judo, jiu-jitsu. De fet, has estat 17 anys instructor a l'Escola dels Mossos. Què t'han aportat a aquestes arts marcials?
Seguretat en mi mateix, però també doncs, el treballar molt aquest camp m'ha facilitat el després poder ensenyar, dedicar-me a la docència, no solament d'aquesta matèria, sinó d'altres assignatures pràctiques, la majoria d'elles, a l'Escola de Policia.
I encara les practiques?
No.
Ja no?
No, el cos és intel·ligent i et passa factura al cap dels anys. Ara faig coses més adequades al tema doncs, físic.
Uh-huh. Ara que t'has jubilat i tens més temps, aprofites per fer activitats que no podies fer fins ara?
No, tot es podia fer fins ara, però potser no era tan rica en temps. Ara tinc més temps i puc dedicar-me a moltes aficions que tinc, perquè a part de que sóc polifacètic, doncs hi havia coses que abans les feia, però en poquet temps, i ara em puc dedicar més, com per exemple la cuina, la jardineria, l'activitat que has dit tu, la del golf, el pitch and putt, fer d'hàbit, tot el manteniment d'una casa vella, doncs sempre he tingut coneixements i tant teòrics com pràctics, i si no, doncs he estat enginyós en buscar solucions per fer de tot a casa, des del tema d'obra, electricitat, fontaneria, fusta, el que vulguis.
És una joia. No. És una joia, aquest home.
Sense polir, però sí.
Ara ho deies, tens nets.
Tinc un net meravellós de 16 mesos, en Pol.
Mm. Sí. O sigui que, com qui diu, t'estàs estrenant, no?
Sí, són noves etapes de la vida i les estic, doncs, assumint amb molt de gust.
T'agrada fer d'avi?
Moltíssim, moltíssim. Mm-hmm. I tinc la sort de que viu... El net és de la meva filla gran, la Laura, té 34 anys, i viu aquí a Sant Cugat, la tinc ben a la vora. La guarderia la tinc quasi al costat de casa meva. Vull dir, gaudeixo molt de la meva filla, la seva parella i el meu net. Uh-huh. També tinc un fill de 25 anys que també estic molt content d'ell, i també viu, però aquest viu encara amb nosaltres. Treballa fora, a Castellbisbal, però està ell content i nosaltres més encara.
En el dia a dia el gaudeixes.
També, sí, sí, sí.
El que pots, no? Hem parlat del judo, del jiu-jitsu, i també t'agrada molt, que ho has dit ara, el golf. Tu dius que, de fet, és com anar al psicòleg.
És el psicòleg esportiu, sí. És una teràpia de desconnectar. Quan vaig, el primer que faig és el que he fet a l'entrenar aquí, doncs apagar el mòbil, i aquelles horetes comparteixes amb la natura un esport que és molt autoexigent amb un mateix. Tots els camps de Catalunya són diferents. Tots.
El practicaves abans, el golf?
El golf fa 12 cap a 13 anys que el practico, sí.
I tens hàndicap?
Sí, esclar, sí. El golf no sóc gaire bo, eh? El golf tinc 21 i en el pitch jugo en 4, 3,8.
Quin és el teu camp favorit?
De pitch and putt, Mas Gorumbau, allà a Taradell, també al Portal del Roc, a Vilanova. Hi ha diversos camps. La Garriga, el dissabte vaig estar a la Garriga, també està molt bé. N'hi ha molts camps. I de golf, el meu preferit, vaig estar el dimecres passat al golf de Platja Pals, Peralada. N'hi ha molts camps, també. Però de vegades no és que t'agradi, sinó és on t'ajuntes amb un grup d'amics que practiquen el mateix esport, i no només és anar a jugar, sinó esmorzar, conèixer gent, de vegades ens quedem a dinar. És una sortida fabulosa.
Ja ho veig, ja ho veig. Ho noto, eh? Més que veure, ho noto. També t'has retrobat amb la cuina, que si bé ja t'agradava, ara aprofites per dedicar-hi més temps. Ets molt cuinetes?
Sí.
Sí?
Sí, sí.
I, bueno, de fet, tu explicaves ara que t'espaviles, que busques recursos, i tinc entès que mires receptes per YouTube.
Sí, aviam, jo no he inventat res, perquè el que no és tradició és plagi, però sí que m'agrada mirar receptes, tot i que després, doncs, faig algun canvi adaptat al gust de casa, però m'agrada molt utilitzar, doncs, el producte de proximitat, de temporada, sobretot, i llavors aprofito, doncs, el fet, doncs, de dir, doncs, anem a fer plats més elaborats, de fogó, que dic jo, de forn, que necessiten més temps que no pas que abans no disposava d'aquest temps. Era una miqueta cuina mediterrània, la d'abans, però ràpida, sense poca complicació.
I quina seria la teva obra mestra? El teu plat?
En tinc molts, en
sí?
tinc molts.
A veure?
Sí. Aviam, mestres són molt tradicionals, per exemple, els peus de porc en cargols, i els agrada a tots a casa. Doncs el tema, doncs, el peix també l'elaboro bastant, tant quan és la temporada del raó o quan no, doncs compro molt del tema que ve del port de Vilanova i la Geltrú. Em puc trobar des dels rogers, que és el moll. Ens agrada molt, doncs, l'aurada. I, de fet, de cuinar-los, doncs, de fer-lo amb verduretes, fer-lo al forn, fer-lo doncs, també a la brasa, i disfrutem molt.
Mm. Però, per si encara no tenies prou, encara fas més coses. Com, per exemple, ets president de l'Associació de Veïns de Mirassol.
Sí, no fa gaire. Vaig trobar un grup de gent molt, molt competent i treballadora i em vaig animar doncs, a fer de president, però la feina la fem entre nou, que som els de la Junta Directiva de l'associació. I estic orgullós perquè és una associació que es va crear com a entitat en el 1987, o sigui, estem a punt de fer quasi, ens queda poc per fer els 50 anys, on un dels fundadors va estar el meu pare, i ara que hi tinc temps, doncs no m'hi dedico a això, vull dir, és una coseta que també és com servir doncs, al ciutadà i en concret doncs, als veïns del districte de Mirassol.
I quins diries, Joan, que són els objectius de la vostra junta?
La nostra junta, l'objectiu és vetllar per les millores i benestar en comú de tots els veïns i veïnes del barri. Som una associació de veïns que a hores d'ara n'hi ha doncs, aproximadament 100 famílies associades. La nostra seu doncs, és el casal de Mirassol. Ens poden trobar per les xarxes socials, per correu electrònic i presencialment tots els dijous de 5 a 7 de la tarda. Nosaltres l'objectiu doncs, és treballar, doncs, assistir i promoure totes les millores i reparacions que necessita el nostre barri.
Mm-hmm. Joan Ferri, gràcies per la visita i per fer-nos un forat en la teva agenda tan atapeïda per compartir aquesta estona de conversa. Ha estat un plaer.
Ha estat un plaer també per mi.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Recta final d'aquest Faves Comptades de dilluns i, com indica la sintonia, és moment per parlar de llibres. I ho farem des d'un vessant molt concret que, mira, si no és el llibre primer, haurà estat la pel·lícula o la sèrie. O sigui que...
Exacte.
De tot això parlem avui, no, Alba Triador?
I tant, Carme. Normalment són els llibres. De fet, és una secció que es podria allargar a programa, fins i tot. Però per fer-la ens acompanya el Sergi Martí, que és el llibreter de la llibreria Paideia. Sergi, molt bon dia.
Bon dia.
Avui ens ho avançava la Carme. Agafarem diverses excuses per parlar una mica de tots aquells llibres que han acabat a la petita o a la gran pantalla, perquè trobem des de sèries fins a pel·lícules. Abans, però, volem començar amb el que ha sigut el fenomen literari, podríem dir, d'aquests últims dies, Carme, que és la Sally Rooney, que ha publicat la seva quarta obra, Intermezzo, Sergi, que suposo que a la llibreria, per la Paideia, deu entrar força gent demanant aquest últim llibre de la Sally Rooney.
Sí, sí, la gent parla del fenomen de la dècada i realment nosaltres sí que hem notat que és un autor que connecta i ha trobat un registre totalment diferent al que es feia fins ara. Llavors, crec que és la gràcia i la part d'aquest èxit que té la Sally Rooney. La novel·la jo crec que serà un èxit brutal i, com sempre, els seus personatges histriònics i alhora molt particulars, crec que faran gaudir els seus lectors.
Explica'ns una mica, per aquells que no la coneguin, perquè alguns mitjans parlen de fenomen generacional, una mica de Sally Rooney. Jo crec que és profundament injust etiquetar-la només amb això, perquè jo crec que és una autora que connecta amb qualsevol persona que li agradi llegir les bones històries i a bones escriptores, en aquest cas. Però explica'ns qui és aquesta irlandesa.
Bueno, primer de tot dic que a mi particularment no m'agrada gaire. Però això són...
Carai, per gustos colors, Per gustos colors, acaba de trencar el gel, vinga.
I tant, és un popular opinion, però a mi la Sally Rooney no m'agrada gaire, però sí que crec que ha connectat i té el factor d'haver... ha registrat molt bé les seves novel·les els personatges d'una generació, i per això sempre l'etiqueta de forma generacionalment, d'una edat que fins ara potser no estava tan representada a la literatura actual. És a dir, ella agafa personatges d'entre 20 i 30, 35 anys i els fa molt verídics. I sí que és veritat que fins ara teníem la novel·la juvenil i quan acaba la novel·la juvenil quedava pues, un espai que la Sally Rooney ha sabut ocupar-lo superbé i que realment és interessant i crec que a partir d'ella hi ha un munt d'autors que estan jugant a lo mateix que fa. Però crec que aquesta és la gràcia de la Sally Rooney. A més, té una manera molt particular de narrar, utilitza sempre pues, un punt de vista una mica sempre posicionant-se cap a una part política, social, llavors això fa que la seva obra també tingui un punt de connexió amb cert grup i que també l'hagi fet pues, tenir polèmiques a altres països, com per exemple, crec que, si no m'equivoco, Israel van prohibir la seva obra, o l'Iran, no me'n recordo, un país d'Orient Mitjà, no sé si l'Israel, per el tema del conflicte, es va posicionar i crec que li van prohibir la seva obra o va estar rebutjada. Però sí que és una autora que crec que amb aquest intermezzo que jo ara estic llegint sí que ha fet un pas una mica més evolucionar els seus personatges i intentar sortir d'aquest estancament generacional i intentar pues, que se la reconegui per ser una autora totalment pues, 360.
És el quart llibre de Sally Rooney. Ens fas 5 cèntims de què podran trobar intermezzo als lectors?
Pues una història, al final és una novel·la de dos personatges, dos germans, aparentment amb poques coses en comú, i sobretot jo crec que el tema principal de la novel·la és la inseguretat d'una societat que té molts problemes, que segurament tot gira molt al voltant de la salut mental, que és el gran tema a narrar ara mateix, i jo crec que el principal argument d'aquesta novel·la és com aquests personatges entablen relacions amb altres personatges i fins ara, el que jo he pogut llegir fins ara, que vaig més o menys per la meitat, és la gràcia de veure com d'insegurs podem arribar a ser i com a vegades fem més problemes del que aparentment sembla, no? Una cosa senzilla, però crec que pot agradar molt aquesta novel·la.
És la quarta, ho dèiem, d'aquestes quatre novel·les, Sergi, de fet, dues han arribat a la petita pantalla, en aquest cas amb adaptacions, Gent normal i Converses entre amics. Tu em deies que a tu t'agradava més Gent normal.
Sí, Gent normal. Crec que la sèrie, a part, té un gran potencial també en tema fotografia, música, el Pol Mescal, que és l'autor que fa, és espectacular. Crec que, bueno, és un autor que, un actor que els que no el coneixeu també, va fer After Sun i va estar nominat a l'Oscar a millor actor, i realment crec que és una sèrie que té un potencial a nivell visual que també crec que és el que li dona el plus a, potser a vegades al llibre, que és més senzill. Mm-hmm. És el cas curiós d'una sèrie que crec que m'ha agradat més que el llibre.
De fet, ella està en el guió televisiu, diguéssim, de la sèrie, també a la producció. Són 12 capítols d'una mitja hora cadascun, que es va fer originalment per la BBC, la televisió pública britànica, i que ara podem veure a Movistar Plus per aquells que no l'hagin vist, i també a Prime Video, recomanada pel Sergi, fins i tot diu millor que el llibre, que això és una altra cosa que a vegades sempre, jo no sé si dir que és esnovisme, però sempre, el llibre és millor. Acostumem a...
No sempre.
A posar-nos així.
A vegades pots reforçar coses que amb el llibre costa reforçar, com el que dèiem de, pues, si vols fer una imatge o un estil més indie, potser el pots agafar amb certs fotografies, certs espais, certs silencis. Sí que sempre hi ha una part de pensaments i de part més interna, que per exemple Sergi és molt potent a la seva novel·la, que es perd a la sèrie. Però a mi em va agradar com ho representava a través de, pues, potser de silencis, de música, de mirades, i crec que també els actors fa molt. I arreu del que deies de l'autora sempre com a guionista, crec que és molt important. Per exemple, hem vist ara fa poc a la Sara Mesa fer la pel·lícula d'Un amor, i que també va estar nominada als Goya, i crec que si l'autora no està dintre de la pel·lícula o de la sèrie, és molt més difícil arribar a representar el que vol dir el llibre.
I Converses entre amics, les recomanes o no has pogut veure, potser?
Ni l'he vist ni l'he llegit, però la meva parella sí que l'he llegit, i és la que genera més controvèrsia.
Sí? Bé, aquesta es pot veure a Max, per aquells que els agradi Sally Rooney, o que la vulguin descobrir també a partir de sèries, o per contraposar-ho amb els llibres. Amb el tema que ens ocupa avui, parlàvem d'obres literàries que havien arribat a la televisió o al cinema. N'hi ha una que és dels grans clàssics, podríem dir, que és Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, una de les obres mestres de la literatura universal, que es transformarà en sèrie, Sergi.
Sí, arriba a Netflix, si no m'equivoco, el mes vinent, o un parell de setmanes, perquè crec que era mitjans d'octubre, i és una sèrie que genera moltíssima expectativa, perquè Cien Años de Soledad és un llibre que és una obra espectacular, i has de fer una gran producció per poder retractar una mica una part del que intentava dir García Márquez. No sé, a mi em genera com molta curiositat, perquè crec que pot ser una sèrie molt interessant. També crec que avui en dia no sé quin agulliment tindrà o si la gent li agradarà, perquè el llibre al final va envellint i les generacions ara cada cop potser es connectem amb altres temes.
En tot cas, és una novel·la que s'han venut més de 50 milions d'exemplars de llibres arreu del món, traduïda a més de 40 idiomes, i arriba 57 anys més tard que Gabriel García Márquez l'hagués escrit. De fet, no és que no hi hagués directors o guionistes interessats en portar-la a pel·lícula o a sèries, sinó que Gabriel García Márquez no veia clar que es perdés l'essència. Finalment, arribarà en sèrie a Netflix, i ho farà de la mà del seu fill, Rodrigo García, que serà qui la dirigirà. Ja té experiència, havia dirigit alguns capítols de Los Soprano i també a The Six Feet Under, a Bajo, Dos Metros Bajo Tierra, crec que em sembla que es va traduir al castellà. Però no sé si hi haurà com una expectativa, no?, després d'una obra d'aquesta categoria, per transformar-la en sèrie, com si pot acabar malament també, no?, allò desil·lusionant potser aquells que l'hagin llegit.
No sé, és que a mi és la meva obra favorita, que consti. A mi García Márquez és el meu autor favorit i Cien anys de soledat és la novel·la que jo recomanaria a tothom per llegir un cop a la vida. Però és que encapçala tantes coses i
16 capítols han dit que faran.
Però és que hi ha tant i és tan difícil d'expressar-ho, jo crec que en una pantalla, que em genera molta curiositat. Aquí sí que no em puc posicionar. Em sembla curiós el tema del fill o dels hereus de les obres, no? Com no respecten l'opinió del seu pare.
Les voluntats.
Sí, per exemple, no sé si coneixeu el cas de l'Spielberg i La sombra del viento, de Zafón. Li va oferir com 50 cops intentar fer la pel·lícula de La sombra del viento i el Zafón va dir que ell mai volia que La sombra del viento fos una pel·lícula, perquè era un llibre i era un concepte de llibre i només es podia llegir, no es podia fer. I Spielberg sempre estava, i jo tinc molta curiositat perquè sé que algun dia segurament algú la farà quan els drets hagin passat o quan els fills decideixin que pues, una morterada els hi surt a compte.
La pela és la pela.
La pela, no? És la pela.
Al final, en tot cas, sí, hi ha molta sèrie, molts llibres que s'han portat, ho dèiem, s'han convertit en sèrie o en pel·lis. No sé si em vols destacar alguns o explicar-nos com funciona això a nivell editorial, perquè també hi ha un entrellat aquí de qui té la propietat d'aquells drets.
Sí, abans ho comentàvem, i crec que és curiós el tema de les sèries, com també fan revifar els llibres. Per exemple, el tema de Huntsman Tale, el cuento de la criada, va fer que els llibres de la Margareta Duc, que estaven pràcticament descatalogats, tornessin a vendre's a xurros. Llibres com el Outlander, de l'enfermera aquesta que passa a Escòcia i de més, es van quedar drets la meitat una editorial, la meitat l'altra, perquè una havia perdut ja els drets, perquè no els havien ni renovat. Sempre, per exemple, el mateix Cien anys de soledat, fan edicions especials perquè surt la sèrie, farà una promoció del llibre, no? Un llibre que té 57 anys, doncs tornem a posar-lo al capdavant de les llibreries i segurament es vendrà. I sí, la sèrie al final sempre és un suport o la pel·lícula, com la de Shogun, que s'ha portat al millor Emmy, que és sèrie, al millor Emmy a sèrie, també ha fet que el llibre un altre cop es torni a vendre. I sempre un va relacionar amb l'altre i si ens ajuda a fer una empenta a depèn de quins llibres, doncs benvingut sigui.
N'hi ha alguna que t'hagi agradat especialment d'adaptació d'obra? En repassàvem, quan preparàvem la secció, n'hi ha moltíssimes manta de llibres que s'han traduït en sèries i pel·lícules, des de Harry Potter, això on ara ho dèiem, El Hobbit, El Senyor dels Anells, Blade Runner, Et demanin a Hyde Castle. No sé si n'hi ha alguna que diguis, ostres, aquesta sí m'agrada com...
El Senyor dels Anells, de Peter Jackson, crec que és una de les adaptacions que, bueno, que els seus 11 Oscars ho avalen. Crec que pues, és
la pel·lícula més guardonada de la història.
Sí, bueno, entre Titanic i Ben-Hur, no? I crec que realment val. Sí, és una adaptació espectacular. La sèrie, per exemple, no l'he vista, que ara estan fent la segona temporada,
sí, punt d'acabar, de
fet. I no sé, hi ha moltes adaptacions, per exemple, Dunetes de Alcott està molt ben adaptada, Dune també està molt ben adaptada.
Mira, que parlàvem d'obres de pares i fills, i un, de fet, sí, l'obra, la saga, la va començar Herbert Pare i l'ha seguit el fill.
Bé, doncs, amb què ens quedem? Esperem aquests 100 anys de soledat?
Sí, podem.
Ve de gust? Ve de gust, Alba?
Jo és que no tinc Netflix, tinc un problema.
Jo sí.
Jo tampoc.
Perquè no puc tenir totes les plataformes, Carme, m'hauràs de convidar a casa, ens hauràs de convidar amb el
Home,
Sergi.
Home, jo les que no tinc són la resta.
Clar, jo tinc algunes altres.
Podem fer un...
Hem de fer una quedada. I veure aquests 16 capítols així d'una sentada o d'un cap de setmana.
Efectivament.
I podrem jutjar-ho almenys amb coneixement de causa i després d'opinions. Doncs tothom té la seva, que diuen.
Bé, doncs avui hem pogut comprovar com el cinema, la gran i la petita pantalla i el món de la literatura es van retroalimentant entre ells i que és inevitable.
Mira, potser servirà perquè persones que no havien llegit 100 anys de soledat els entri aquest cuquet, no?, de recuperar aquest llibre.
Doncs agraïm al Sergi Martín, llibreter de la Paideia, l'Alba, i a tots vosaltres que ens heu acompanyat en aquesta edició de dilluns del Faves Comptades. Gràcies a tots. Tornem demà, com sempre, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.